smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
Doncs sí, ara que hem arribat ja a les 9:44, a les 4:44 a la reemissió, obrim de nou aquest espai dedicat al benestar, a la salut emocional, que fem en col·laboració amb la psicòloga Vanessa Parellada. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia a tothom, com estem?
Doncs bé, avui, doncs, amb aquesta pregunta que ens fas per començar la secció, el dia que deixes de sostenir un vincle, què cau o qui cau?
Exacte, avui no parlem d'ansietat així com en general. Hem fet com una evolució, no?, en el programa. Al principi començàvem parlant de més de l'ABC, de la psicologia, d'entendre ansietat, depressió, estrès, d'estils de vincle. Hem parlat de moltes coses, que portem moltes seccions. Però avui m'agradava, i a més mentre feia el programa, mentre redactava el text, m'ha vingut al cap una pacient superconcreta, que és que ho compleix tot. Després li passaré i li diré, aquesta ets tu. Avui parlarem d'un patró psicològic molt concret, que són persones que funcionen superbé, que sostenen molt, que cauen poc, però que paguen un preu intern molt alt, que no se'n donen compte fins que passa un temps. Són persones que no fan soroll quan estan malament, que sempre estan bé, no? Que fins i tot tu els hi pots veure que estan malament, però ni t'ho diuen que estan malament, no? I si aquesta és una pacient que quan li dic que comencem a treballar amb tu... Bé, és que ara no puc, ara tinc moltes coses per fer, si de cas ja et diré alguna cosa, no? La setmana que ve... Sí, però és que primer preferiria que atenguessis el meu nebot perquè ho necessita i jo ho pago. Aquestes persones que sempre tothom passa per davant, no? Que elles no volen caure, no? No volen començar a parlar, no? Però és que no col·lapsen, no continuen funcionant sense problema i justament per això ningú s'atura a mirar què els hi passa, perquè és que estan bé, sempre, no? Avui parlem d'aquest perfil, no? del preu psicològic de ser imprescindible. Sobretot passa més en dones. Això no és una cosa ideològica, és un tema clínic. Per què passa més en dones? Pues hi ha una socialització relacional, no? Les dones no és que siguem així biològicament o perquè ens agradi. És algo que ha estat molt estudiat. Les dones hem estat socialitzades durant generacions per sostenir.
A través de les cures, no?
Els vincles, exacte, no? La psicologia del desenvolupament, ja fa dècades que ho descriuen, i de fet hi ha investigadores que van veure que a moltes nenes se'ls reforça abans la capacitat d'atendre l'altre que la capacitat de separar-se de l'altre, no? O sigui, se'ns genera aquesta tendència a sostenir, a no voler-nos separar, a no... rendir-nos, com si diguéssim, no? A seguir intentant, a seguir sostenint. No se'ls diu per aconseguir-ho que siguin fortes, sinó que se'ls transmet una cosa molt més subtil i és que si tu no t'adaptes i tu no sostens, cau el vincle, no? Això no funcionarà. I aquí entra un concepte clau de la teoria del vincle, de la que ja n'hem parlat, no? Que és aquesta regulació emocional delegada. O sigui, hem parlat de que... I hem vist que John Bowlby van descriure fa anys i Mary Ainsworth més tard com els infants aprenem a regular-nos dintre dels vincles, com segons el vincle que haguem tingut amb les nostres figures de referència a l'hora de ser adults, reproduïm aquesta manera de vincular-nos. Però la clínica contemporània va més enllà perquè han descobert que hi ha persones que aprenen no només que han de regular-se a si mateixos, sinó que han de regular l'altre perquè el vincle sigui segur. I anem, és una passa més enllà. Ja no sóc jo segons el vincle que he desenvolupat amb les meves figures de referència la que busco un vincle complementari, sinó que jo sóc responsable de que el vincle funcioni regulant també a l'altre, no? Ocupant-me també del benestar de l'altre i també de fer que el vincle funcioni, que la relació funcioni a través del que jo faig perquè l'altre no caigui, no?
Però això no és en si, diguem-ne, el que s'espera d'un vincle, no? Que els dos posem de la nostra part, diguem-ne.
Clar, el problema és quan sempre és la mateixa part qui posa en això, no? O sigui,
quan hi ha un desequilibri.
Quan hi ha un desequilibri, quan sempre s'espera, o quan una persona ja... Que això també ho hem parlat moltes vegades, quan parlem del poder, autors com Foucault ja fa molts anys, segles ja gairebé, que ho van descriure, no? Quan el poder és més... efectiu és quan és invisible. quan passa a ser estructural, quan no hi ha una influència jeràrquica, quan tu no estàs sota la influència d'algú, sinó que tu mateixa normalitzes i interioritzes una manera de funcionar, i la normalitat és l'arma més gran que té el poder. No? Quan tu sents que t'estàs allunyant del que és normal, és quan tu mateix et regules, no necessites
que ningú t'ho digui, ni t'obliguin, ni res.
Aquest és el triomf màxim del poder, no? El que tu interioritzes, i el poder ja surt de tu. I a més tu penses que ets lliure, que estàs decidint, però en realitat no estàs decidint. Tens el poder interioritzat, no? Això és molt interessant, això ho podríem... Però això ja va més enllà de la psicologia, això ja és més psicologia social crítica, ja és una altra... Però és superinteressant, això. Bueno, dèiem, parlant de com aprenem quan som petits a estar amb els altres, i ja moltes vegades són nenes, la majoria de les vegades, però també pot haver-hi nens, però estem parlant d'una figura que aprèn que si ella aguanta, l'altra no cau. Que si ella s'adapta, el sistema continua. Per tant, interioritza una funció dintre del sistema, que és ser la reguladora d'aquest sistema. I aquest aprenentatge no genera una persona fràgil, al contrari, genera una persona molt competent, molt capaç, molt funcional, però amb una dificultat estructural, perquè no poden deixar de regular, no poden deixar de fer aquesta funció sense sentir perill, perquè aquesta funció passa a formar part de la seva identitat. Passem d'una identitat subjectiva, el que et defineix a tu com a persona, m'agrada això, m'agrada allò, sóc així, sóc aixà, la funció de regular forma part també de la teva identitat, és com aquesta identitat relacional, funcional, no? I aquí és on aquesta és la dificultat que tenen aquestes persones de deixar de fer coses que els altres els diuen, però per què fas això? Aquesta pacient, no? Omple la nevera, va tothom a dinar a casa seva,
i la buida.
I la buiden. I quan ella torna a casa, no hi ha menjar que ella ha comprat. Igual s'ha gastat 500 euros al Cash Loto. I ella s'ha d'amagar les coses per poder menjar les coses que a ella li agraden, no? Perquè se'n va fer un pastís i no hi ha farina d'ametlla, o no hi ha llet de soja, o no... No? És com una marabunta de germanes, germans, nebodes, nebots... I tothom ja té interioritzat que a casa...
Que ella se n'encarrega.
Ella és així, i ella no pot deixar de fer-ho, i ara ha començat a estar cansada d'aquesta situació, però a més es genera aquesta conseqüència perversa de que els altres, evidentment, no t'ho agraeixen, perquè és així, ho fas perquè vols, aquesta és una altra, no? Ho fas, ningú t'ho ha demanat que ho facis, ho fas perquè vols. Clar. A ningú se li acut, si s'organitza un dinar, a portar res... La gent s'emporta tàpers del que sobra, però... O sigui, i això s'ha sostingut així durant anys. I estic segura que hi ha moltíssima gent a Formentera, o moltes dones de Formentera, com aquesta pacient, perquè el seu valor personal depèn del que fa pel sistema. O sigui, el self es construeix al voltant de la funció. Per tant, deixar de fer aquesta funció posa en perill la pròpia identitat de qui tu ets, el teu propi... valor personal ja no és jo faig això perquè vull, sinó jo sóc això. Jo sóc la forta, jo sóc la responsable, jo sóc la que entén. I el problema no és ocupar aquest rol, no? Tu pots ser una persona que conjunturalment o per voluntat ocupis aquest rol. El problema és que no pots deixar de fer-ho. I no saps definir qui ets fora d'aquest rol. I quan comença la incomoditat i tu vols deixar de sostenir... El simple fet de pensar-ho no genera alleujament, sinó el que genera és culpa. És que si jo no ho faig no ho farà ningú, potser sóc injusta. No és una culpa infantil la quan som petits, que hem fet una cosa dolenta i ens sentim malament, sinó que és una culpa més elaborada. No? No estic sent justa, els altres potser no tenen tants recursos com jo, però bueno, tu aquests recursos que tens els tens perquè treballes de sol a sol. I no tens cap obligació de mantenir tota la teva família, però en canvi se sent culpable, no? Potser exagero, potser no és tan greu...
A més, recuperem la noció de normalitat, si això és la normalitat...
En aquella família sí...
Quan deixo de complir el meu paper dins de la normalitat, jo tinc una responsabilitat.
I dintre del sistema familiar, que encara que no et portis bé amb ningú, o que, perquè clar, això acaba generant molt ressentiment cap a la família, no?, d'aquestes persones, perquè se senten, i amb raó, molt soles, no? Que ningú les veu, que ningú les escolta, que perquè tampoc es queixen mai, perquè és que no es queixen perquè fan allò perquè volen, no? És tot com molt pervers. I deixar de fer-ho és com, bueno, passes a ser la dolenta, passes a ser la persona que... deixes de ser lleial al sistema. Val? La culpa funciona com un mecanisme intern, això ho ha explicat molt bé la teoria sistèmica, que evita el canvi. No perquè aquest canvi sigui dolent, no és una culpa moral, estàs fent una cosa dolenta, sinó perquè aquest canvi desorganitzaria l'equilibri del sistema. No? Per això també és tan difícil de veure, perquè no és un patró individual, sinó que és un patró sistèmic. Tot el sistema s'organitza al voltant d'aquests rols i tendeixen a l'homeostasi. Si un element vol fugir d'aquest sistema, els altres li fan veure que allò no ho ha de fer. Perquè si no, què passarà? Perquè si no, on anirà? Perquè si no ve a viure a casa aquesta persona, a casa, sense feina, què serà d'ella? Tu la deixaràs al carrer? No, jo no la deixaré al carrer. Jo només dic que jo no m'he de fer càrrec de tothom. No? Però això dintre del sistema, no, i això t'ho poden dir mil vegades, t'ho poden dir amics, què diuen aquestes persones? Ja, però és que tu no m'entens, tu no saps el que hi ha allà. No? I com una persona així pot arribar al moment de sentir que necessita canviar? Perquè és molt difícil sortir d'aquest patró. Arriba la necessitat de canviar quan sostenir deixa de tenir sentit. Perquè encara que sigui algo molt feixuc, durant anys, sostenir, això ho explica molt bé la psicologia dinàmica, tota funció sostinguda en el temps té uns guanys secundaris. Et dona valor, et dona identitat, et dona sentit de pertinença, no? Jo sóc la que aguanto, la que mantinc, jo sóc el pal de paller d'aquesta família, jo sóc la que fa que aquesta família funcioni, i no només m'ho dic jo, sinó que tota la societat, la resta de famílies, la resta de Formentera, saben que jo sóc la, gràcies a mi, el meu nebot, la meva família, la meva germana, la meva mare, no?
Efectivament, això em ressona moltíssim a la figura de mare.
A la figura de mare, sí, no només de Formentera, evidentment,
sí, sí.
Però és que aquí hi ha molt aquest rol, i diem molt el tema aquest de... Per això insistia en el tema de que afecta molt, sobretot, més a les dones. No? Perquè estem parlant de sostenir vincles, de ser pal de paller a casa, no? Dintre de la família. I llavors el canvi és molt difícil, perquè no s'activa per cansament la necessitat de canvi, sinó quan el cost psíquic supera els guanys. No? No és una crisi interna, és com una fractura interna, no? Quan ja arriba un moment en què dius, és que ho puc seguir fent indefinidament fins que em mori, però ja no vull seguir-ho fent, no? Ja n'hi ha prou, pel que sigui. Però clar, poder seguir-ho fent i no voler-ho fer obre un abisme davant teu de llavors qui seré jo a partir d'ara, no? Obre aquest abisme de perquè no parlem de límits, no parlem de començar a posar límits, sinó que parlem de deixar de ser qui ets fins ara, no? De ser una persona diferent, una persona que no té integrat dintre de la seva identitat la funció de sostenir a canvi de res, no? La funció de sostenir, ja no seràs la que sosté la teva família, seràs la que has sostingut sempre, però ja no. Per tant, s'ha de treballar molt, entendre molt d'on ha sortit això, entendre que hi haurà una resistència per part de la família si, o del sistema en del que parlem, si tu deixes de fer aquella funció, que hi haurà intents de que això no ho deixis de fer, que se't criticarà, que se't culparà, que se't tatxarà de dolenta, que potser se't deixarà de parlar.
No és fàcil que la gent renunciï o el nostre entorn renunciï a algun privilegi.
No. I llavors la persona que vol sortir d'aquest bucle s'enfronta a el risc de deixar de ser estimada per la seva família, tot i ella tenir aquest ressentiment cap a la seva família perquè sempre ha estat fent això i vol deixar de fer-ho. Llavors, és, en comptes d'un win-win, és un lose-lose. O segueixo pringant, entre cometes, amb una cosa que em sembla superinjusta perquè que ho facis no vol dir que et sembli bé, no? Hi ha un moment en què potser sí, però després no és que ho facis perquè et doni una satisfacció i una felicitat, sinó perquè penses, bueno, és que si jo no ho faig, no ho farà ningú, i els altres s'han organitzat al voltant d'aquest sistema, també.
I d'altra banda, si ho deixem de fer, ens
et deixen d'estimar,
mereixer, o bueno, pot desencadenar el rebuig del nostre entorn.
El rebuig del teu entorn, o que et tirin coses en cara. Evidentment, mai t'agrairan tot el que has fet perquè tu has fet perquè has volgut, no? El sistema no et donarà mai les gràcies per això, no? Perquè a vegades diuen és que només que m'ho agraïssin ja en tindria prou. Que no ho faig perquè m'ho agraeixin, però no hi ha un reconeixement del que jo estic fent per aquesta família. No, perquè tu ets una peça d'aquest sistema i els altres donen per fet que quan obriran la nevera de casa teva, no casa d'ells. Vindran a casa teva, obriran la nevera i s'acabaran tots els iogurts. No? I això és així perquè cada tieta no sé què sempre s'ha fet així. No? Aquest sempre s'ha fet així és molt pervers també. No? Arriba el moment en què segurament aquestes persones han intentat parlar-ho moltes vegades. Han intentat dir, el Lodge, això no pot seguir així. Home, com a mínim porteu els plats, escureu els plats després de menjar. Mm. O si veniu, doncs, almenys porteu alguna cosa. Si us heu acabat totes les galetes, doncs porteu unes altres. Ja no demano ni que siguin les mateixes, però... O porteu alguna cosa alguna vegada, o fem alguna vegada que vostre alguna cosa. No, o sigui, s'ha intentat comunicar, s'ha intentat entendre, s'ha aguantat de maneres diferents, s'ha intentat fer vacances i tornar, però arriba un punt on la persona ja no sent que allò sigui sostenible, a vegades hi ha un detonant, doncs t'agafa una crisi d'ansietat. O el fill se'n va de casa. O veus algun, o llegeixes algun llibre, o alguna persona del teu voltant fa alguna cosa i llavors tu t'hi veus reflectada i dius, ostres, jo he sigut aquesta sempre, no vull deixar de fer-ho, no? Algú et posa un mirall i cau aquesta fantasia de... Jo vull seguir sent aquesta persona que sostinc i deixes de romantitzar aquest voler sostenir alguna cosa, perquè a vegades també romantitzem coses per no deixar-les anar, no? Sostens sempre i penses, et veus a tu mateixa, no? Sense voler, com aquesta persona que està en un cim, amb una capa, no? Com un... La història m'ho agrairà, no? I no, sí. Al final no t'ho agraeix ningú. I aquí entraríem a parlar de quina és la funció real que pot tenir la teràpia en un cas així, no? Aquí no podem... Què podem fer per aquesta persona? No la podem tranquil·litzar. El que hem de fer és ajudar-la, acompanyar-la a desmuntar, precisament. O sigui, a desmuntar-se i tornar-se a muntar. A desmuntar aquesta funció sense que aquesta persona es quedi sense terra sota els seus peus.
Sense identitat, no?
Clar, o sigui, sense, no es tracta d'odiar la família, també s'ha d'entendre que la família no s'està aprofitant voluntàriament o conscientment, no han fet un conclave en el que tu no hi eres per dir l'anem a sangrar fins a l'últim dia de la seva vida. El sistema s'ha organitzat així...
És una inèrcia.
Sí, llavors no mai es busca, i quan hem parlat moltes vegades de coses que s'originen a les relacions amb els pares, no busques mai culpar els altres ni senyalar dolents. Però sí que ser conscient d'una dinàmica que tu ja no et beneficia, que tu vols fer diferent, però sense odiar. Igual passaràs un temps de ràbia en el que has de treure coses que potser no has tret. Però no es tracta d'odiar i d'acabar malament en tothom, sinó de no perdre't a tu. No? Al final, la nostra funció, el nostre projecte més important a la vida és som nosaltres. Si nosaltres no ens ocupem de nosaltres, ningú més ho farà. Per tant, la funció d'aquestes persones ha de passar a ser ella mateixa. Perquè, si no, deixaran de fer els deures més importants que se'ls han donat des del moment en què van néixer, que és ocupar-se d'aquella persona, no? Llavors, la teràpia ha de ser un espai per acompanyar en un procés que ha de ser lent. No és deixar-ho tot, sinó poder pensar què sostinc, per què ho sostinc, quin és el preu que estic pagant per sostenir això, desenganxar la idea de que sostenir et fa millor persona, de que els altres t'han d'agrair. No, et fa funcional sostenir tot. Gastar-te 500 euros a Caix Loto cada setmana no et fa millor persona. El que passa és que estàs complint una funció que als altres els hi va bé i que tu fins ara també t'ha anat bé, però ja no. No? Perquè no vols seguir tenint aquesta gent que no se'n van de vacances perquè si jo me'n vaig, qui cuida? Yeah. I els altres se'n van tots, per exemple. No? O sigui, sortir d'aquesta inèrcia i saber que hi haurà repercussions. Sempre que canviem un sistema, hi ha una reorganització. i les reorganitzacions mai agraden, i més quan no les has triat tu. Per tant, hi haurà una resistència, hi haurà unes crítiques, hi haurà una...
I més quan algú ha de perdre privilegis.
I més quan els altres han de començar a anar a comprar ells, per exemple, no? Sí. I han de començar a pensar que, pues, què faran per dinar, no? Fins ara no, simplement anava i el que hi havia m'ho menjava i després de dinar me n'anava, deixava el plat allà damunt i ja està. No em preocupo ni de qui ha emplat la nevera, ni de qui ha cuinat, ni de qui es curarà quan jo me'n vagi. Però això no fa que aquesta persona que fa això sigui dolenta, igual poc conscient, però a vegades el que ens fa ser conscients, pues, són altres coses, no? Igual quan algú t'ho posa davant, dius, ostres, pues, vist així, és veritat, o quan un mateix ha de fer el mateix o acaba sense voler fent el mateix, llavors te'n dones compte.
Ostres, ostres, allò que feia la mare no vegis, eh?
Sí, ostres, hi havia algú que canviava el paper de vàter, no? Posava el rotllo nou quan es gastava, no? No era màgia. Doncs, l'important, i això és una cosa que també hem repetit sempre, és tenir relacions més conscients. Tant el que sosté com el sostingut, ser conscients de quin és el nostre rol, plantejar-nos si és un rol que és que pesa igual pels dos, perquè bueno, al final també acaba sent el sostingut, i això d'alguna manera...
A nivell, quin sentit, el sostingut?
O sigui, la persona que sosté i hi ha una altra que és sostinguda, no? La persona sostinguda... En la seva identitat també hi ha una feina a fer, de jo no valc per res, jo si no fos per la meva germana no tindria res, si em passa alguna cosa sempre qui està allà és la meva germana, sense qüestionar, no? O sigui, aquí hi ha pot haver-hi una autoestima molt baixa de sentir que tu no ets capaç.
Clar, o sigui, la persona sostenidora, diguem-ne, també ha de tenir en compte que potser acaba beneficiant, potser no a curt termini, però a llarg termini, als altres que...
Deixant de sostenir.
Sí, perquè s'empoderaran, diguem-ne.
Exacte, o sigui, sortir d'aquesta comoditat de... Perquè la comoditat també té un contrapès moltes vegades, no? El perdre. Quan algú ens incomoda, és desagradable, perquè a ningú li agrada aquesta sensació d'incomoditat, però és una oportunitat per evolucionar, no? Per trencar un vestit que potser fins ara ens ha anat bé però que ja no ens va més bé, no? Per evolucionar i ser unes persones més complexes, no?
Quines preguntes pot fer una persona que sospiti que estigui en aquesta situació? Per dir, estic sostenint massa? M'estic passant de frenada de tal manera que pràcticament vello més pels altres que per mi? No? La meva identitat es basa en això, en aguantar els altres?
La primera cosa que pot... Si una persona es pregunta això, és bastant probable que sigui així. Per sortir de dubtes, el que pot fer aquesta persona és deixar de pensar per l'altre, deixar de sostenir, de dir, ostres, el cap de setmana hauríem de fer això, vaig a plantejar fer aquesta sortida perquè no ho facis. A veure si l'altre fa la proposta, a veure què passa, a veure, igual durant un temps no passa res, perquè la inèrcia a vegades és difícil de trencar, no? I arribarà algun moment que dirà, ostres, ja no fas allò que feies abans. O com que tu no ho fas, igual ho fa l'altre. Si l'altre ho fa, es comença a restaurar aquest equilibri, no? O sigui, simplement no ho feia perquè ja ho feies tu, no perquè no ho volgués fer, i ja sabia com instaurat. A lo millor pensa, no, és que a ella ja li agrada fer això, no? Ella és la que, quan anem a fer un viatge, no? La que ho prepara tot. Això pot passar, que llavors arribi un viatge i no hi hagi res preparat fins a l'últim moment, perquè tu no ho has fet, i l'altre que s'està acostumat a que ho facis tu, tampoc. Llavors, igual hi ha algun viatge que... Ah, vaja, sorpresa, no tenim hotel. Però igual el següent viatge, escolta com ho fem, no? L'altra persona ja té aquesta iniciativa, perquè és que també estem deixant sense espai per pensar en els altres.
Ah, això mateix.
Quan pensem tant, no? I quan ens adelantem. Però és que, a més, parlàvem d'aquestes persones que són molt eficaces, no? O sigui, que s'adelanten a tot abans de que tu pensis en el que pot passar, l'altre ja ho té pensat i resolt. I llavors, és que ni tu planteges les coses que puguin passar. I això és un pes molt gran també per les persones que sostenen, perquè per una banda sí que hi ha aquesta sensació d'estic complint amb la meva funció, però per una altra banda hi ha aquesta sensació de que ningú, que és invisible, perquè és una funció, no? És com si ara la cadira de cop es preguntés si vol ser cadira,
ja.
No? La cadira és una cadira i ja està, o sigui, els altres ens assentem a damunt i no ens plantegem si la cadira vol sostenir-nos o no. Però, i no li agraeixes a la cadira el fet de que et sostingui mentre hi seus. Per tant, tu esperar que els altres reconeguin de tu algo que per ells és funcional és molt difícil, no? Fins que llavors diguirà, pues que cadira és la meva funció, no és la meva identitat, jo no sóc una cadira. Jo sóc una persona que fins ara ha fet de cadira, no sé per què, però vull deixar de fer de cadira, ara vull fer com tu, pues, de persona que està dreta, i la cadira pues, pensarem entre els dos qui serà. És una metàfora una mica facilona, però igual ens podria servir, no? Per entendre que per què ens cansem els que sostenen i per què no agraeixen els altres. No perquè no siguin dolents, sinó perquè això sempre ha sigut així, no es qüestiona, és la teva funció, ho fas perquè vols, no... I a més ho fan molt bé. Per tant,
molt
és com,
millor que jo, no?
Molt sí. Millor que jo, per tant, jo no... I hi ha aquesta qüestió, o sigui, tu ets la teva identitat, sostenir forma part de la teva identitat, però és que pels altres també. Tu ets, és que tu, ella és així. Ella és superprevisora, ella és superplanificadora, ella és superresolutiva, però no, moltes vegades aquestes atribucions que considerem que són identitàries, a lo millor no són tan identitàries. Són funcionals, que aquella persona s'ha vist duta a incorporar-les dintre de la seva identitat, però no té per què formar part de la seva identitat, allò, no? A lo millor aquesta persona, sense haver de sostenir en un grup, ho invento, d'amics o d'amigues, o en un grup de desconeguts, potser no és la que sosté. Potser li agrada fluir, no? Això que està tan de moda ara, que ens agrada tant. Potser li agrada estar més tranquil·la, estar més relaxada, no? Fora del seu sistema, potser ella funciona bé sense sostenir. Però dintre del seu sistema torna a activar-se aquesta sensació de que si no sosté ella no ho fa ningú i aquest sentiment de culpa de si no ho fa i aquesta frustració perquè ningú t'ho agraeixi, no? És com sentir-se atrapada.
Com acaba això? Si aquesta persona és capaç de fer aquesta passa, de prendre consciència de la seva situació, constrenyida, no? A sempre estar ballant pels altres i a poc va deixant-ho de fer, pel que has vist, el sistema reacciona bé, com va això?
Si el sistema s'ho treballa, com si diguéssim, i també hi ha la capacitat de comunicar-se i de dir si es fa de manera progressiva, si es fa des de l'amor, no des del... des de la ràbia, des de la frustració, no? Sí que hi pot haver un canvi en aquella família. És que sempre ho feia ella i al final un dia va dir, mireu, jo és que no vull, jo també vull disfrutar, jo no vull estar sempre a la cuina clar. I ser jo la que fa sempre el dinar. Clar, clar. Per tant, a partir d'ara m'agradaria que ho féssim diferent i que ens ho tornem, o que ho fem entre tots, i potser els altres ho agraeixen, perquè potser els altres també tenen aquesta sensació d'estar en deute o de... no saber com canviar allò...
Ens podem
no?
portar en sorpreses, per tant, eh?
Ens podem portar en sorpreses, sí. Mm. I si la resta del sistema, si tu ho fas amb molt enfadada, la gent es queda amb l'últim que has fet, no? És que com es posa, és que té molt caràcter, és que mira com és, no? En comptes de veure per què té aquesta reacció. Igual no ho ha sabut fer millor, però per d'alguna banda surt aquesta ràbia i aquest cansament i aquest... Si el sistema no és capaç de veure això i es queden amb l'últim, doncs es pot generar un daltabaix familiar. Però bueno, tot es pot reconduir sempre si es vol, no?
Ja ho sabeu, eh? Vanessa Parellada, abordam cada 15 dies diversos temes d'interès relacionats amb el benestar emocional, la salut mental. Ens podeu fer arribar els vostres suggeriments a través del perfil d'Instagram d'Anna Vanessa, que és vanessa-parellada, o si no, els correus electrònics vanessaparelladatorres@gmail.com o si no, info@radioilla.cat. I si no esteu molt posats amb això de lo digital, doncs ens podeu cridar al sí. 971-32-30-04-3004.
O poden fer un WhatsApp, si volen. Es pot donar al 687-420-351. Si algú se maneja millor amb els WhatsApps, que avui dia...
I escolta'm, garantim confidencialitat, si ho demaneu, eh? Cap problema.
Perfecte, estupendo.
Vanessa Parellada, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, un dia més.